fan les barres i el so
sí bueno, que... Vinga. Vinga, doncs, per trencar una mica el foc del començament de quatre opinions sobre un passat que va intentar ser, doncs, educativament correcte amb el possible, a mi em sembla que, no sé si sóc la persona adequada per poder parlar de pedagogia, per un tema, i és que normalment sóc mal sintetitzador del passat, possiblement perquè els anys que ja porto de jubilació i amb les lectures que s'han pogut fer a partir d'aquí, hi ha hagut, doncs, com una interferència entre el que es va fer, entre el que es podia haver fet, i això pot fer, doncs, que no acabi de ser un fidel reflexe de la realitat que va passar. Aleshores, en tot cas, el que voldria és situar el que va passar a l'aula en aquells moments amb una relació de tipus polític o filosòfic o manera d'entendre la vida, a fi de que els detalls o les concrecions de les coses que es van fer a l'escola no puguin, o sigui, puguin representar alguna cosa més que la simple anècdota, sinó que tenien un trasfons que els guiava i, per tant, una filosofia de fons que intentava modificar l'escola en aquells moments. Estan aquí se'm pregunta, o sembla que he de parlar sobre l'escola de Celrà. No nego que en aquells moments va ser referent, i en tot cas em penso que va haver-hi una conjunció de fets que varen facilitar que l'escola es dediqués o portés a terme un tipus de, jo diria, d'educació, més de pedagogia concreta o més de metodologia concreta, que són els següents. Primerament, és molt important l'edifici. L'edifici de Celrà crec que val la pena de veure com a mostra del que podia haver estat moltes escoles de Catalunya, perquè va ser dut a terme per un grup d'arquitectes, que, si no vaig equivocat, doncs, hi havia en Terrús, hi havia també més o menys posat en Narcís Comadira i possiblement en Gené. Aleshores, aquest edifici va ser pensat en una època en què, els anys 74, 73, suposo, o 72, en què semblava que la democràcia, i evidentment va ser així, que la democràcia estava a punt d'arribar, i que democràcia implicava ensenyar als nens la seva responsabilitat civil a partir d'aportacions reals que poguessin fer en el desenvolupament del seu medi o en la marxa de la seva pròpia escola en el nivell, doncs, en què fossin capaços de prendre decisions. Això va portar a discussions amb els arquitectes de Madrid fins al punt de que, en el moment de plantejar en què lo bàsic d'una escola i la nova sala d'una escola havia de ser un lloc apte per un fòrum, o sigui, un anfiteatre, que en aquest cas a Celrà era forma de triangle, de quadrilàter, i tenia tres costats aptes per poder-hi haver nens escalonats, com una mena d'anfiteatre grec, aleshores, a Madrid, sembla que varen aixecar les orelles i varen dir: no volem això perquè aquí s'hi farien assemblees. O sigui, estava clar que l'alternativa a l'autoritarisme franquista de l'escola havia de ser l'assemblea, la participació de tots, amb la possibilitat que els nens aprenguessin a tenir responsabilitats i al mateix temps a reconèixer els seus deures com a futurs ciutadans d'un país democràtic. Bé, sigui com vulgui, perquè els arquitectes s'ho varen manegar bé o com sigui, o perquè el règim era prou flac, va sortir un anfiteatre. A més, posat de tal forma que el quart costat s'hi podia fer teatre, com era d'escenari, i a més que tota l'escola girava a l'entorn d'aquest anfiteatre. De manera que per entrar i per sortir, per passar, inclús des dels passadissos de dalt, que servien a manera de galliner, diguem-ho així, es podia veure el teatre de baix. Per tant, quedava clar que la democràcia i l'educació democràtica havia de ser el fonament d'una nova etapa passada a l'autoritarisme del franquisme. Clar, aquí va haver-hi un fet anecdòtic que ens en vàrem enterar, i és que sembla que en Josep Pallach va dir, doncs, que hem fet una escola a Celrà, doncs, molt ben feta, però els mestres no la sabran fer servir. Aleshores, estava relacionat no només amb l'amfiteatre, sinó que estava relacionat amb què les classes es comunicaven entre elles. Val a dir que aquí, llavors això, ja en parlarem després de com va funcionar, això va fer reaccionar els mestres i, en certa manera, van dir: hauríem d'anar a veure escoles a Barcelona, que en aquell temps hi havia l'escola Eure, hi havia aquelles escoles que després varen ser del CPEC, hi havia les privades que no varen voler mai a ser la pública franquista, doncs, que eren les que anaven més avançades en aquest aspecte, i va crear com una mena de reacció en els mestres de fer servir aquella escola. No vull dir que aquesta relació fos compacta, ja que un dels punts que sembla que interessaria parlar és aquesta. Hi havia divisió d'opinions a dintre dels mestres, perquè, és clar, fins llavors, amb l'escola autoritària, se sabia perfectament què havia de fer un nen quan arribava a l'escola. Estar-se al pati, esperar que toqués el timbre, es feien files, evidentment, es feia callar la mainada, entraven a classe, resaven, esperava que tothom callés, s'asseien, traien la llibreta cada dia igual, etc. Per tant, era una qüestió de tipus repetitiu i de tipus absolutament autoritari en el que el nen no havia de tenir cap mena de responsabilitat. Sempre estava supeditat al que el mestre li pogués donar. No? Llavors, esclar, sabíem com era una escola autoritària, en la que tots els conflictes, per exemple, i això és importantíssim, m'assembla, els havia de resoldre el mestre amb la seva autoritat, i havíem de passar a un tipus d'escola que pogués tenir, que pogués ser útil o que pogués respondre en les circumstàncies del moment, per tant, circumstàncies en un moment extraordinàriament assembleari, que és el moment en què hi havia l'Assemblea de Catalunya, en què hi havia l'Assemblea d'Artistes de Girona, doncs que funcionava la mar de bé, i semblava que els partits es constituïen en assemblees, que constantment es parlava de no directivitat, es parlava de corresponsabilitat a dintre de les escoles, etc, etc. Bé, el tema és que no hi havia model per fer això, o si n'hi havia, doncs, a Barcelona, a Costa Llobera, he de reconèixer, doncs, que podia haver estat un model que podíem haver anat a costar. El cas és que entre l'assemblearisme del moment, la passió política del moment, les ganes de participació que tenia el ciutadà en les coses públiques, ens van fer pensar i dir hem de pensar una pedagogia i una manera d'estar a l'escola que respongui a tota aquesta situació que està vivint el país. Val a dir que amb 25 anys després de vist això, ens adonem, almenys jo tinc la sensació, de que la història se'ns escapa de les mans. O sigui, en aquell moment encara pensaves que el que podies fer a l'escola podia arribar a tenir realment una incidència immediata sobre el poble i sobre la política i sobre la veïnada, etc. Ara tens una mica la sensació de que les coses passen tan de pressa que no tenen temps de sedimentar-se i el bombardeig que hi ha de coses externes sobre l'escola i sobretot d'ofertes, siguin de les ONG, amb tota la bona fe, siguin de qui siguin, estan creant un garbuix que impedeix a l'escola concentrar-se en ella mateixa i que els nens segueixin una línia coherent des de parvulari fins a arribar a secundària. No vull dir que a Sorrall fos aquesta cosa coherent, però esclar, diguent el que dèiem al començament, de que l'edifici va condicionar la manera d'estar a l'escola, i la resposta que ens vèiem obligats a donar i la circumstància política del moment va fer que, diguéssim bé, doncs hem de fer assemblees. Esclar, això va significar un procés complicadíssim, perquè sortíem de l'escola autoritària i arribàvem a una escola en què no sabíem res de com havia de funcionar. De manera que les primeres assemblees varen resultar, francament, per desanimar-se, perquè no sabíem quines coses havien d'acordar la mainada, no sabíem quin era el procés que s'havia de seguir fins que hi havia un ordre del dia establert, i això produïa nerviosisme en els mestres, que moltes vegades busquen la seguretat amb la nota, amb la classe, amb el llibre, amb la pissarra, amb l'autoritarisme, perquè així es troben tranquils i es troben segurs davant de la mainada. Esclar, això és el que es tractava d'evitar, vull dir, es tractava de que la seguretat del mestre vingués donada per un recolzament mutu entre nens i alumnes amb un projecte comú en el qual tots es sentissin implicats i que la seguretat del mestre venia donada per la seva capacitat o per la seva maduresa adulta, més que no pas per la seva posició moltes vegades insegura de domini, o sigui d'un domini que ja d'una inseguretat que acabat genera domini perquè no se t'escapin les coses de les mans. Esclar, al començament fèiem assemblees i aquestes assemblees volien ser la tònica del comportament dels nens. Mai no vàrem tenir cap, sigui dit entre parèntesi, cap mena de reglament, de forma que les coses es varen dirimir sempre amb assemblea de classe o amb assemblea pública. O sigui, una mica com la Constitució anglesa, que totes aquelles coses que va acordant el Parlament es van incorporant en la legislació vigent. Aleshores no varen fer mai un reglament fred en el qual els mestres ho haguessin imposat, evidentment, sinó que els conflictes es dirimien, doncs, el que es podia un per un, i allò, la solució d'allò creada a jurisprudència, doncs allò era el que era llei. Bé, com deia, doncs al començar...
Està parlant després del franquisme, no? De la democràcia.
A veure, l'escola va quedar acabada pràcticament el 74, el 75, que és la mort d'en Franco, precisament, vàrem entrar el 76, a l'escola aquesta, de manera que l'edifici estava concebut, suposo, als anys 73, 74 o així. Llavors es va fer l'edifici aquest.
Encara hi és, no? Aquest
edifici. Sí, sí, és l'edifici aquest que...
De l'escola pública
de Sorra. Sí, sí. Esclar, evidentment, llavors hi havia una confiança extraordinària en l'escola pública, que era l'escola que semblava que havia de ser l'alternativa del futur. I, de fet, aquí, i ara penso que fugim una mica del tema en què estàvem, però el tema és que sembla que... Perdó, ara m'he perdut. Semblava com si la política que hagués de venir hagués de passar necessàriament per la formació de ciutadans demòcrates. I això, per mi, ha sigut la gran decepció que hem tingut tots plegats al final. Perquè la democràcia, des del poder, ha tornat a agafar les riendes com a poder i com a domini i s'ha llançat en mans del gran capital i en mans dels petits tirans, que són els personatges que voten. Clar, aleshores ens hem trobat de que els mitjans de comunicació, que estan sota el poder del capital, i el mateix capital que domina els partits només ens ofereixen alternatives que són purament de matís. Vull dir, i d'això en fan grans escarafalls. En definitiva, ens ofereixen tots el mateix, perquè qui no estigui d'acord amb el senyor Botín o no estigui d'acord amb el senyor Bill Gates o amb l'altre, ja pot retirar-se de la política. No semblava pas així en aquell començament, en què es parlava molt d'autogestió, precisament, no? I en parlava molt el PSC, precisament, en aquests moments. Bé, el resultat és que la forma com vàrem aconseguir fer les assemblees va ser un procés una mica complicat, pel sentit de que no teníem ordre del dia al començament. L'ordre del dia es feia a partir de que els nens deien alguna cosa determinada. Esclar, això va provocar tensions inclús entre el claustre, amb el sentit de que podien fer preguntes o demanar votacions de coses sense prèvia maduració dels nens en les aules. Llavors vàrem deduir que els nens podien acordar, i el claustre va decidir, perquè en definitiva no ens enganyem, qui decideix les coses és el claustre i obligació que té d'això, perquè és el que ha de donar comptes en els pares i en l'administració. O sigui, vàrem decidir que els processos per arribar a votacions o a propostes d'ordre del dia havien de passar prèviament per la classe, després de la classe passaven amb una comissió i després de la comissió el claustre ho veia, i si hi havia algun punt que ells no podien presentar, un dia em recordo que els hi van dir clarament: no podeu votar que entrem a 9:45 del matí, perquè tots hem d'entrar a 9:00. Per tant, que quedi clar que nosaltres tenim els mestres unes obligacions i el trasfons. Llavors, clar, la gent ens deia: és que vosaltres el que feu és deixar fer la mainada el que voleu. No, vull dir, i el que vàrem voler fer finalment, i va quedar clar amb les assemblees, és que fossin educatives més que reals, en el sentit d'influir en la marxa de l'escola, perquè és que no hi podien influir massa. I llavors vàrem descobrir que els nens, els hi era importantíssim per ells de poder decidir coses que els afectaven molt i molt, com és com se distribuïa el pati i qui jugava a pilota i qui no jugava a pilota. Llavors això es va convertir en un element, encara que a ulls dels grans és molt banal, es va descobrir en un element realment important, perquè això els afectava profundament amb ells. Jo, un any que havia fet inclús no directivitat, els alumnes s'arribaven a angoixar amb el sentit que havien de decidir coses pels quals ells mateixos no es consideraven prou madurs per decidir. Per tant, no sempre la no directivitat, el cedir el poder en els nens, és realment educatiu, perquè pot arribar a angoixar-los o pot arribar a crear desequilibris o pot arribar a crear inclús falta de maduresa que el mestre sí que els hi pot donar, que per això és el gran, que per això és l'adult. Aleshores sí que vàrem arribar a trobar un procés, i era un procés complicat, era un procés llarg, però el procés en ell mateix també era educatiu, de forma de que quan un nen en una classe o una classe proposava un punt per l'ordre del dia que no era de la seva classe, sinó que era atenyia tota la comunitat escolar, aquella sola activitat mental crítica ja era suficientment important. De tal manera que no vàrem tenir, com dic, mai reglament, sinó que ens vàrem regir sempre per la necessitat de la circumstància. Esclar, això va fer una cosa molt important que els professors que hi estaven en contra se'n van donar compte i que els hi va anar molt bé, que és, ja els professors moltes vegades no havien de dirimir els conflictes, sinó que deien: ah, doncs parleu-ne a l'assemblea. I aleshores això, esclar, creava una activitat magnífica amb la mainada que obligava a entendre's amb ells i eximia el mestre d'haver de ser el constant jutge de molts de problemes que a vegades no li anaven ni li venien i que moltes vegades havia de posar a favor d'un o en contra de l'altre, amb la conseqüent no diré descrèdit, però desengany doncs, que pugui tenir un nen respecte del mestre que es pensa que l'ha de pujar amb ell. Per tant, això ens va servir molt. Aleshores, les assemblees es feien cada 15 dies i, ja dic, varen ser les que varen marcar l'ordre no autoritari de l'escola, en el sentit de l'ordre extern, no me refereixo a la imposició acadèmica que pugui representar imposar uns determinades lliçons i uns determinats exàmens. Però, en tot cas, sí que a nivell d'ordre de l'escola era l'assemblea el que ho portava, perquè a més a cada classe hi havia dos nens de la comissió d'entrades i sortides que controlaven més o menys, dos nens de la comissió de patis. Això feia que simultàniament a l'escola hi havia quasi bé un terç dels nens que tenien responsabilitats directes i que havien de donar més o menys compte a l'assemblea a través de les comissions. Clar, això és extraordinàriament llarg i complex, i quan s'arriba a assumir doncs tens molta feina, però que per altra part pensar que pots educar en democràcia no posant-hi els medis ni els temps ni la interiorització dels alumnes, doncs, bueno, doncs jo sé que la democràcia és complexa, doncs és impossible de poder arribar en aquest resultat, no? I llavors et feia gràcia que et venia des de la Generalitat o des de Madrid, sobretot, dir, fomentem la democràcia, expliquem la Constitució el dia 6 de desembre. Bueno, per l'amor de Déu, com vols explicar la Constitució el 6 de desembre amb uns nens quan uns senyors han tingut greus problemes per arribar a elaborar la Constitució? La seva Constitució i la seva democràcia i la seva educació democràtica consistia en discutir a qui tocava el pati o per què el grup tal havia invadit l'espai que l'assemblea havia acordat en els petits o que havia d'anar, o perquè els grans es feien el fanfarrón doncs passant-se la llei per sobre, atacant o empipant en els petits. Totes aquestes coses que semblaven nímies als ulls dels grans, però que a ulls d'ells eren l'autèntica interiorització democràtica. Esclar, aquí, si féssim una mica potser més de filosofia, entraríem en el tema de per què la Generalitat, tot i que alguns informes que vàrem enviar des de Celrà recomanant sobretot que per l'educació democràtica era importantíssim un espai o el fòrum, o sigui, la voluntat política de qui ha creat l'escola, de que allò sigui el centre de l'escola i que allò sigui el lloc allà de convergència de totes les il·lusions, de tots els conflictes i de tota l'ordenació de l'escola, que era convenient que es fessin, com passava a Celrà, un amfiteatre. Tota vegada que això obligava els mestres a posar-se d'acord i obligava a utilitzar-lo com això. Doncs bé, jo no sé de cap més escola que hi hagi un amfiteatre, ni s'ha volgut fer mai cap amfiteatre. Esclar, llavors comences a rumiar una mica i penses. Llavors aquí jo entro en l'Ajuntament d'aquí a Girona, com a regidor de Cultura, d'Ensenyament i Esports i Joventut, i no sé què més em varen encolomar al començament, que després va acabar amb Joventut i Ensenyament. Bueno, aleshores, és clar, tota la gent que va entrar al 79 en els ajuntaments...
I és un tema raro, l'escola. Sí. Si es veia una implicació, si col·laboràvem amb els mestres, com sí. Es veia des de casa l'escola o l'educació?
Sí, a veure, en tot cas, voldria donar més, sí, una mica de tema respecte a la democràcia, sí. Perquè dèiem, bueno, la meva acusació, i em penso que tinc fonaments per poder-la dir, és que a les institucions, a la Generalitat en aquest cas, no li ha interessat l'educació democràtica. Per què? Així com hi havia un model autoritari, no ha proposat mai a les escoles un model profundament democràtic. Llavors, sembla com si a través de la democràcia els que estan en el poder haguessin tornat a trobar una altra manera de control, de domini, de manera que la gent no pogués emancipar-se a partir dels procediments de tipus democràtic que hauria de generar l'escola. Per tant, algun interès hi ha en el poder que impedeix tot això, no? Evidentment que la democràcia impediria el domini d'uns quants al mateix temps que fomentaria l'emancipació del ciutadà. I la paraula ciutadà que a vegades se sent menys. Per tant, és molt simptomàtic tot aquest tema. Per tant, jo diria, l'educació autènticament democràtica, aquella que fa que l'alumne pugui tenir una parcel·la de decisió i que això vagi augmentant en l'ESO i vagi augmentant a la universitat, això jo tinc la sensació de que no ha estat volgut. Al contrari, estem en un temps d'individualisme, de competitivitat, i això me fa l'efecte que ja està perdut perquè la història, com deia, sembla que s'escapa de les mans. Bé, respecte al tema dels pares, que sembla que seria d'interès, Jo he de dir que em penso que el poble estava dividit en dos parts, uns que estaven a fora i uns en contra. Amb la qual això em dona molta satisfacció, perquè estar tothom d'acord amb una cosa sembla que no sigui possible. Guita, tinguem en compte que això era l'any 79, 80, 81 i 85. Acabàvem de sortir d'una dictadura. La gent tenia una formació absolutament autoritària. I no només en aquest nivell de democràcia que alguns ens acusaven de deixar fer en la mainada que donen que vulgueu, sinó a nivell inclús d'aprenentatge del que vàrem començar llavors de la història de les ciències naturals. És clar, si la realitat història i la realitat ciències naturals queda, com diré jo, interpretada per un cert superior, i això ho hem vist durant 20 segles en què l'Església s'ha instituït com a intèrpret de totes les circumstàncies del que passava, del futur, del passat, i els homes simplement el que havíem de fer era recollir l'opinió de l'Església. Et poses en un moment en què canvia tot, canvies també la metodologia, que abans era aprendre't un llibre, per tant, estar d'acord amb la interpretació que aquell senyor dona del fet històric, i tu comences a dir, a fer pensar en la mainada respecte d'aquell fet històric determinat, cosa que era molt difícil perquè necessita un nivell d'extracció molt fonda, però bé, amb les ciències naturals no, és més fàcil. Ciències naturals, jo recordo que m'entusiasmava en aquells moments el Bruno Chiari del moviment cooperatiu italià, que era un personatge que en aquells moments era avançat, no?, que et recomanava la formulació d'hipòtesi a l'arribar amb unes conclusions, però esclar, aquestes conclusions poden ser diferents de les del poder, amb la qual generes a partir de formulació d'hipòtesis i d'ensenyar als nens que el que han de fer és formular hipòtesis sobre les coses i no creure's una interpretació que dona un cert superior, i en aquest cas no cal que sigui un déu hipotètic, sinó que pot ser el mateix mestre o el que sigui, esclar, tot això trencava molt els esquemes del poble. N'hi havia uns quants que ho seguien molt i estaven entusiasmats. Per altra part, no era tan simple el tema d'assemblea. Vull dir, una per l'altra part, que ja l'hem dita, que és aquesta de la incorporació d'assignatures, de les dues assignatures d'interpretació de la realitat, com poden ser les socials i les naturals, que també es varen fer amb aquest sistema. Les socials, sobretot en aquell moment, més desenvolupades, perquè la consciència de tipus ecològic o naturalista doncs encara era més flaca, era simplement molt científica, no tenia encara la presa d'actituds que pot tenir un ecologista actualment. Doncs llavors, en aquell moment, el que passava és que ens varen dedicar molt a les ciències socials com a investigació sobre el terreny dels fets històrics que podien haver passat a la província de Girona, al voltant de Girona, a Celrà mateix i tot això, no? Esclar, això ens donava un tipus d'ensenyament que semblava que aparentment el nen no aprenia, perquè vàrem passar de la llista dels Reis Gots, per posar un tòpic, vàrem passar a veure com era muntat Besalú i on tenia les muralles i per què tenia les muralles així, i començar-se a preguntar el perquè de les coses i intentar trobar respostes. Tot això estava en contra d'un tipus d'autoritarisme, no? Però llavors, jo t'he dit que els pares més aviat alguns t'animaven i els altres no ho veien massa clar. Hi ha un altre fet aquí, que era el tercer que volia dir, que és que es feien assemblees, es va intentar un canvi en les metodologies, sobretot aquestes dues fonamentals, i després es feia molt de teatre, també. I el teatre, i aquell temps que la gent va sortir al carrer, entre parèntesis, en què tothom sortia, doncs, perquè, esclar, en Fraga havia dit la calle és mia, i això ho portaven tots ficat a dins. Ahir va arribar un moment que van dir que s'ha cregut aquest home, no? Sortíem a fer carnaval, sortíem a fer guerra al carrer per demostrar que el carrer era de tothom, no? Llavors es feien cercaviles, es feien moltes festes al carrer. Però per mi, una de les coses que tenia molta significació i que per la qual havíem recomanat també la Generalitat que, a part de l'amfiteatre, hi havia la possibilitat de fer teatre, el teatre va resultar un factor importantíssim pel fet de que el teatre era uns quants que feien el màxim possible per agradar en els altres que eren de la mateixa comunitat. Amb el qual es creava una mena de feeling, una mena de catarsi entre els que feien teatre i els que no. Val a dir que, a veure, hi ha algunes coses, com a director, les havia imposat. Per exemple, la prohibició de xiular. O sigui, i la prohibició d'emborrar-se del que perdia una votació. Això era sagrat. Vull dir, les votacions se sabia que eren la màxima aportació que feia un senyor o uns nens amb un sentit determinat que hi posava la màxima, se'ls hi pressuposava bona voluntat, per tant no tenia per què els que guanyaven xiular en els que perdien. Això ho teníem sagrat. Llavors, en el teatre igual. Vull dir, el teatre, si no volies, no aplaudies, però no tenies per què xiular amb una persona que havia intentat fer-t'ho passar bé el màxim temps possible. A més, el teatre el havíem assimilat molt, l'havíem ajuntat, l'havíem compaginat amb les arts decoratives, o sigui, amb la plàstica, de manera que el pintor que venia allà a l'escola, que era en Quim Coromines, a més feia els decorats. I a més, s'hi afegia música allà també, no? De manera que vàrem intentar... I el teatre jo crec que era una cosa molt maca, perquè els grans, llavors, en els petits, doncs ja sabien que no els agradaria l'obra, perquè, esclar, una obra d'aquestes de gran no li pot agradar, però, en canvi, quan anaven a felicitar-los, i vull dir, allò treia molta atenció a l'escola i feia que l'escola fos viva. I els pares els representaven l'obra encabat per ells. Per tant, hi havia aspectes en què jo suposo que deia molt positiu, hi havia aspectes de sectors més conservadors. Jo recordo una discussió molt forta que varen tenir amb un titulat, penso que era enginyer tècnic, no sé què era, una persona en cultura, sobre la manera de portar l'escola i tot això, i vàrem arribar enfadant-se i vaig arribar a dir-li, dic, mira, si mai hi ha de tornar a veure, jo seré a l'altre costat de la trinxera, no, d'això, sí, perquè... Aquí el que hem de defensar és la llibertat, la creativitat i tot això, i l'escola és la primera que ha de donar resposta a tota una educació democràtica perquè no tornem mai més a cap mena de feixisme. No? Vull dir, hi havia aquests, això, petits, curts, d'altres més ressentits que no ho deien, però vull dir, hi havia una certa divisió d'opinions en el poble. Eh? Llavors, experiències concretes, aquí sembla que s'ha d'encitar els famosos campaments a Suïssa. Bueno, el tema és molt simple. Un any determinat, no recordo quin era, penso que era el 75, l'últim any que vàrem estar en l'Escola Vella, perquè llavors vàrem entrar en l'edifici nou, hi va haver un grup que vàrem fer el viatge de fi de curs, que no s'havia fet mai, i vàrem anar a lo típic de Mallorca. Bé, llavors a Mallorca va resultar una frivolitat de viatge, perquè ens vàrem col·locar en una mena d'hotel, que semblava un monestir, però que a dintre, en comptes d'haver-hi una capella i un claustre, doncs hi havia una piscina i una discoteca, no? Amb la qual a Mallorca va consistir en anar com a Platja d'Aro i ficar-se a dintre d'això. A partir d'aquella experiència, doncs, molt desagradable, se'n va acudir, doncs, que el millor era organitzar un viatge que tingués un cert cost econòmic, amb el qual ells havien d'espavilar a fer diners. Era un projecte del 8è curs, una mica, doncs, aconseguir la llicència, la llicenciatura, doncs, a partir d'una cosa maca, vàrem comprar tendes i vàrem fer cada any un viatge a Suïssa. I aleshores allà, cadascú es portava el menjar, clar, com que la nit fa fred i com que la feina de fer-se el menjar i tot això ja representava una mena de supervivència, doncs ens vam trobar que el viatge a Suïssa funcionava a la mar de bé, no? Vull dir, era tot un compendi. Però em penso que no tenen gaire més interès que simplement, doncs, que era fruit doncs d'una marxa de l'escola, d'una escola que es movia, d'una escola que tenia projecte, que tenia il·lusió i tot això. Jo, si fos hores d'ara, i dit amb sinceritat, poder m'hagués abonat més a precisar una mica més les metodologies. Però el que passa és que llavors es vivia una època molt extraordinàriament vital. Vull dir, es vivia una època en què semblava que lo comunitari i lo generós i lo polític i la passió per la política i tot això es vivia tan profundament que la persona semblava com si hagués d'entregar-se o hagués de lliurar part de la seva vida al servei públic, no? I per altra part, com que estaven en crisi totes les metodologies de tipus autoritari, és clar, trobar-ne de noves i trobar que els mestres s'entusiasmessin en fer-ne de noves quan tots érem fruit d'una època passada, això va ser una mica difícil, no? I no nego que no sigués en aquests moments repassant, doncs el que es va fer no sigués de donar, hagués hagut de donar més importància, no? Llavors, què més es podria parlar? A veure, la coeducació jo em penso que no té massa problema. S'ha de tenir en compte que un poble tothom es coneix, la majoria de la gent són cosins i tot això, per tant la coeducació va funcionar sempre. És més, una vegada que vaig agafar un sisè, me varen venir el primer dia, un sisè, d'aquells cursos que tens tan macos, no? Que disfrutes tant i d'aquelles coses, que ja els havia de tenir 3 anys, per tant, d'aquells cursos que tu i ells et prepares per passar doncs, una temporada agradable, em diuen, ja ho sap que aquell i aquella diu es varen casar l'altre dia? O sigui, no hi havia cap, absolutament cap mena de tabú amb tot això. Al contrari, la coeducació va ser molt positiva en algun aspecte, perquè precisament en aquest curs hi havia alguna persona doncs, que era nenes, que són sempre més adultes que els nens, que es van convertir moltes vegades en les pacificadores de conflictes, o en les mares doncs, amb les quals hi tenia confiança, i a vegades allò que fas una mica de comèdia i dius, ah, doncs ja us ho arreglareu vosaltres, trieu-vos a vosaltres el morador de l'op, i aquest tema no surt, jo no hi passava res, van triar una nena, i allò, la cosa s'arreglava. Vull dir que la coeducació va ser absolutament plàcida, una mica amb el programa. No? Ara, sí que el clima de treball amb altres mestres era una mica complexa, perquè, vulgues o no, tot això era no només una complicació material d'hores de feina, sinó una complicació, diguem-ne, de mentalitat. I aleshores, entrar... aquest prenguin el poder de tenir la classe, de fer un examen, d'espantar la mainada doncs amb unes lliçons i tot això, passar a busquem una metodologia doncs que ells s'hi impliquin més i, això va ser una mica complicat. A més, s'ha de tenir en compte que en aquell temps que es parlava de... com se'n diu? De, no coi, de coeducació, de... Va, ja em sortirà la paraula. Semblava que tothom era corresponsable de tot. I, és clar, això feia, creava tota una mèrie de, una mena de punts foscos, no? Que no quedaven clars. No? Jo em penso que es havia potser donat una mica més d'importància al mestre, o almenys se li havia d'haver donat l'autoritat que se li havia de donar, pel sentit que, en definitiva, era ell el responsable de que el nano sapiguessin aquella assignatura. Vull dir, això sí que poder, es podia haver fet. Bé, aquí hi ha un tema que sembla que seria d'interès de parlar, bé, no n'hi hauria molts, és el tema de la famosa educació ambiental. Bueno, com que tinc una relació doncs, amb la fundació d'un grup d'aquí a Girona de joves naturalistes, d'exalumnes de la Ximenis, en el qual el tema d'assemblees potser es va portar d'una manera més elaborada i menys conflictiva. Tot un grup de mainada doncs, que es varen entusiasmar per la natura, pels ells d'això, varen formar un grup que se'n diu l'Ateneu, encara bueno, que existeix, encara funciona, jo crec que bastant bé, almenys funciona de fins a bé, i es va parlar molt, en aquest cas, d'educació ambiental, o es parla d'educació ambiental normalment quan portem els nens d'excursió. Esclar, aquest tema, d'excursió per veure la natura, clar, aquest tema, a mi l'educació ambiental sempre m'ha fet com una mena hi he tingut com una mena de rebuig, en el sentit que sempre m'ha semblat incompleta. Esclar, l'educació ambiental, si vol dir anar a aprendre natura, doncs això és simplement una assignatura. I em penso que no podem dirigir tot un centre i tot un grup de joves que el seu límit sigui l'educació ambiental. I això posteriorment, amb algunes lectures, sobretot a partir de Ken Wilber, un filòsof que no sé si coneixeu o heu sentit a parlar, a mi m'agrada molt perquè sintetitza molt bé, doncs té una capacitat de síntesi fenomenal, històrica i actual, aquest home et ve a dir doncs, de que així com el comunisme va ser un reduccionisme a la materialitat i a partir de la materialitat volia fer funcionar, volia fer evolucionar la humanitat, el qual és un retrocés cap a lo fisiològic, cap a lo primari, l'ecologia, tal com l'entén molta gent, molts ecofilòsofs, és un retrocés cap a un grau més alt, cap a lo biològic. Però, esclar, l'home no està ni destinat ni a lo biològic ni a la biologia ni a la materialitat ni a la fisiologia. Per tant, l'home té... i deixeu-me dir la paraula esperit, cadascú que se l'agafi en mayúscula o minúscula com vulgui, l'home té un interior. I em penso que el que la democràcia no ens ha retornat és el que ens va robar la modernitat, la il·lustració, el robar-nos a l'interior de les persones. O sigui, a veure, sembla que diuen que Sant Agustí va ser el gran precursor, el que va imposar en Europa, que va fomentar Europa, o que Europa va descobrir a través de Sant Agustí, que les persones tenen un interior. Aleshores, amb com més profunditat les persones viuen aquest interior, doncs amb més capacitat els eduques. Clar, llavors et trobes que la racionalitat, l'empirisme, ens ha convertit a tots en purs certs racionals que ens dediquem a la superficialitat de les coses i ens han deixat sense aquest interior que tenim a dins. A sobre, estem bombardejats per gran quantitat de propagandes i de coses que ens faciliten i la gent no tenen interior. Clar, aleshores, jo penso que l'ecologia pateix d'aquest mal. Vull dir, els ecofilòsofs, que són els que proposen això, que proposen l'ecologia al costat de la solidaritat, de la justícia, de la fraternitat, etc., no arriben prou profundament. A mi em sembla que l'ecologia sí que ha d'estar al costat de tot això, però sapiguem que el que fem és posar l'ecologia al costat del que la racionalitat ja havia dit que féssim. O sigui, la fraternitat, la igualtat, la solidaritat, etc., i també s'hi ha de posar l'ecologia. Però jo penso que mai no es pot dirigir un grup només cap a l'educació ambiental. Aquí em penso que es fa referència a uns campaments que varen fer els Aiguamolls a l'Empordà. Aquests campaments, perdó, em penso que varen tenir l'èxit que varen tenir el fet que sortissin bé va ser degut principalment a que no varen agafar només l'educació ambiental com a finalitat, sinó que hi havia la relació humana entre grups i hi havia moltes coses dirigides a la profunditat de la persona, com per exemple estones en què es demanaven a la mainada que pensessin només. O sigui, el fet de reflexionar i pensar i dirigir-se cap a l'interior és la descoberta d'un interior. I hi havia mainada en realment dificultats grosses per arribar cap al seu interior. No? Aleshores, això vol dir que ens l'estan negant. Bueno, i per què ens el neguen? Home, perquè la gent que té un interior i la gent que està convençuda, aquesta gent acaba emancipada del poder. I el poder el que li interessa és bombardejar-te des de fora a fi de que no hi hagi gent amb autonomia pròpia. No? Clar, tot això ens portaria, al meu entendre, ens portaria a repensar l'educació. I jo dubto en aquests moments de que l'administració pública estigui en condicions de ser responsable de l'escola pública. Jo em penso que l'escola pública en aquests moments la cediria en la societat civil, pagant l'Estat, evidentment, perquè penso que l'Estat està absolutament bloquejat respecte de l'escola pública. O sigui, l'Estat no emana res. A més, encara que emanés alguna cosa, que impulsés alguna cosa, que impulsés l'esperit, diguem-ne en majúscula o en minúscula, ens trobaríem que hi ha un filtre, un tap d'escèptics administratius que bloquejarien absolutament de directorets generals, d'inspectorets i d'històries d'aquestes, que bloquejarien tot l'esperit que pogués emanar d'un hipotètic conseller que se li acudís fer que les persones arribessin cap al seu interior a fi de que poguessin ser prou creatius i emancipats. No? Jo em penso que quan l'Estat o l'administració parla de valors, l'escola no els pot rebre amb la profunditat que s'haurien de rebre perquè es puguin arribar a aplicar. I en aquest aspecte estic molt decepcionat de l'escola pública, perquè si realment és veritat que Aristòtil va dir que va proposar doncs, la famosa polis en la qual els polítics eren la gent que havien de fomentar una ètica determinada en la població, i ara, a partir de Hobbes i de Foucault, doncs, es diu que no, i ho entenc que sigui que no, aleshores, l'escola, qui li fa arribar els valors? Perquè si no els hi fa arribar l'administració pública perquè no toca, qui els hi ha de fer arribar? Si han destruït els moviments de mestres, que jo tampoc no estic massa d'acord això dels moviments de renovació pedagògica, perquè el moviment de renovació pedagògica és aquell moviment, i mentre estàs a l'escola no tens prou temps per pensar perquè els aconteixements se t'acumulen.
Ja, és molt ràpid.
Llavors, hi ha coses que no les veus clares. Per exemple, l'educació ambiental, havia tingut discussions amb una persona que no diré el seu nom perquè és mort i no es podria defensar i em seria molt de greu, no? Però havia tingut moltes discussions sobre la mala intervenció de les institucions públiques a l'escola, també havíem discutit moltes vegades. Esclar, aleshores ell me deia sempre és que no en saben més. Jo deia, home, per l'amor de Déu, si aquesta gent són capaços d'entendre's amb el capital, que mira que és dur, són capaços d'entendre's de manipular el vot de la gent, com no poden entendre què és el que s'ha de fer a l'escola i què és el que no seria òptim per entrar a l'escola, perquè l'escola funcionés, no? Esclar, aleshores, jo veig que el que han fet és una renúncia total a que l'escola pública funcioni. No els interessa. Aleshores, l'escola privada ja saben que només respon a la llei del mercat, que és que si els pares volen nens competitius els hi fabricaran nens competitius. Aleshores, en aquest moment, l'escola pública per què serveix? Home, per engegar-hi els problemàtics, els immigrants i tota la pobra gent doncs, que té problemes. Clar, aleshores, què vol dir això? Que hi ha una moral d'escola privada que és molt més laxa i molt més ampla perquè tots som molt macos i tots som de famílies bé, i hi ha una moral de l'escola pública que és molt més elevada, molt més rígida i molt més profunda perquè ha de fomentar la solidaritat entre els nens i tot això i tot això. Però aquesta solidaritat només pot quedar fomentada si els mestres o moviments socials o organitzacions no governamentals ajuden en el mestre a tenir prou presència d'esperit i prou esperit de sacrifici perquè aquella gent s'integri i els altres acceptin aquesta integració. Esclar, llavors, en tot aquest tema, tu dius, si la polis aristotèlica doncs, ja no és aplicable a la modernitat, i això ho entenc, però bueno, qui diu els valors que ha de tenir l'escola pública? No? Llavors em sembla que el que seria interessant és que fos la societat civil aquella que es fes càrrec de l'escola pública i que els pares poguessin portar l'escola, els nens, amb una escola que tingués un determinats valors però que els visqués en profunditat i que el nen aquell els interioritzés. Perquè aquí hi ha un tema que ara potser parlaríem d'escoltisme. Jo vaig estar molts anys, potser uns 10 o 15, potser més, a dintre de l'escoltisme, de cap de secció, de l'equip de demarcació, etcètera, etcètera. Bueno, llavors l'escoltisme, esclar, vivia una època en què encara era present el mite en el sentit doncs, d'una eclèsia interpretadora de les realitats. No? Fer que l'escoltisme, que llavors era una punta de llibertat s'escapés de tota aquesta interpretació i de tot aquest domini ideològic, home, per nosaltres era un qüestió de llibertat en què deies, home, en aquí no t'exigeixen, o sigui, aquí et permeten imaginar. Jo la cosa, una de les coses que em va sorprendre, i vaig entrar a l'escoltisme que tenia aquí uns 16 anys, em va sorprendre que em varen dir, i tu què opines? Ostres, mai ningú em havia dit, i tu què opines? Ja estava tot opinat, ja estava tot dit, ja estava tot autoritzat. No? Aleshores, l'escoltisme, encara que en aquests moments sigui vist una mica doncs, com una cosa una mica militarista, que jo, francament, no l'havia trobat mai, poder li veien des de fora si veia una mica, però a dintre l'esprit militar, doncs, perquè no hi era, era simplement un uniforme d'identificació amb uns criteris, vull dir, tot, no era el que veiem, no era un desfile, no? Com el que està fent a Barcelona. Llavors, esclar, et trobes en què l'escoltisme, em penso que he tancat el fil d'alguna cosa que havia deixat penjada, però en tot cas sí que voldria donar alguna opinió sobre l'escoltisme. L'escoltisme en aquells moments era l'educació que es feia fora de l'escola i fora de la família, però possiblement era l'educació més profunda que es podia fer amb joves en aquells moments. Per què? Allò, a veure, l'escoltisme sí que et feia descobrir l'interior teu. I et deia, aquí hi ha una llei, que ara és molt mal vist, però et deia, aquí hi ha unes normes, amb la mesura en què tu, el teu interior, no la teva apariència exterior intersubjectiva de pacte entre uns perquè convisquem, sinó la teva sinceritat interior és la que marcarà el teu progrés personal. O sigui, ara no hi ha ningú que digui als nens el teu progrés personal és la teva coherència interna. Ara el que li diuen és, procura no fer empipar als altres perquè fumaran un castanyot. Per tant, hem arribat a unes lleis que són de mutu acord, però que són externes, són de comportament extern. L'escoltisme tenia aquest avantatge de que et feia entrar en el teu interior, no? I el primer que apel·lava a les persones era la seva sinceritat respecte d'allò que havien promès, cosa que ara no tampoc es pot fer, i potser no s'ha de fer, però en tot cas que la proposta era interna. Per altra part, hi havia un comportament extern, per tant, la persona tenia un comportament intern que se'l sabia ell de pròpia sinceritat, hi havia un comportament de tipus extern que és el que els altres deien, o sigui, els francesos deien etre i paretre, ser-ho i semblar-ho, no n'hi ha prou de ser-ho, ho has de semblar, no n'hi ha prou de semblar-ho, també ho has de ser en profunditat, no? Això en quant a la persona, però és que a més tenia dos aspectes complementaris, un era la pertanyença al grup i aquell grup tenia també una ànima, aquell grup també tenia un estil de fer que venia donada per la suma de totes les qualitats de les persones i a més venia donada per lo que generava la conjunció d'aquesta suma, de manera que el grup tenia projectes, el grup tenia un estil, les maneres de fer. I llavors, a més, aquest grup no n'hi havia prou de ser-ho, de ser una persona, de ser una comunitat doncs, que és capaç d'impulsar les persones i que viu conjuntament determinades coses, que té unes vivències extraordinàries en els campaments, en els focs de camp i tot això, sinó que, a més, ho havia de semblar. Per tant, aquelles persones eren una gent que, a més, davant de la població, mantenien uns criteris. Per tant, tenim que els quatre aspectes fonamentals perquè funcioni un centre de joves, que és l'interior de la persona i l'exterior de la persona, l'interior del grup, la capacitat de creativitat del grup d'intenció i l'exterior del grup quedaven absolutament compaginades i refetes. Per mi aquest és el secret que l'escoltisme tenia. Què passa ara comparat amb els grups d'ara? Clar, et trobes primer que ningú té prou experiència mística, per dir-ho d'alguna manera, que abans hi havia molts capellans que en tenien, per poder-te insinuar que tu tens un interior i que, si em permeteu en termes religiosos, Déu no el busquis massa fora, que és en dintre teu allà on te l'has de trobar. No? Clar, aleshores, això ja no ho diu ningú. Vull dir, ja les posicions interiors ja no existeixen. Llavors, l'exterior tampoc es vigila com a grup, perquè els nens poden cridar, poden fer el burro, poden el que sigui, perquè llavors, què és el que realment es busca? Home, es busca d'al·lucinar en el nen i dir, vine amb nosaltres que al·lucinaràs perquè et proposarem una baixada del riu amb canoes o et proposarem doncs, una escalada a la muntanya. Però, llavors, esclar, ens hem d'entendre, això també ho diuen, ens hem d'entendre perquè, esclar, la teva llibertat arriba fins allà on toca allò de l'altre, etc. Ara, cap mena de creativitat de grup com a grup d'impuls, cap mena de viatge cap a l'interior. I la prova és que, com he dit abans, proposes als nois, noies, doncs una estona en què pensin i reflexionin cap al seu interior, hi ha bailets que tenen realment problemes serios. Jo recordo una nena que cada vegada en el campament que havíem de fer això em venia a donar els seus arguments perquè no ho havia de fer. I aleshores, clar, vol dir que tenen uns problemes realment seriosos entre l'interior. Abans era exagerat, perquè et deien que fes examen de consciència i et culpabilitzaven de coses, o bé tu t'autoculpabilitzaves perquè alguna cosa havies de dir en el confessor. almenys per sortir del pas en aquell moment. Però almenys sabies que tenies un interior en el qual, que a més, un interior que evidentment estava controlat per Déu, perquè Déu sabia inclús el teu interior o el que hi passava. Però sabies que tenies interior. Jo, per mi, el que s'ha perdut ara és aquesta tradició de determinats personatges adults que eren capaços de fer entendre que les persones no milloren perquè les seves relacions entre uns i altres doncs són correctes, sinó millora perquè la seva sinceritat va dins. Ara, aquesta sinceritat que va dins de la persona xoca amb un món competitiu, amb un món mentider, o sigui que els polítics no poden dins això. Si estan carregats de mentides i estan carregats de problemes i de trampes i de negocis bruts i tota la història, no? Per tant, és clar, llavors jo el que dic és, per això dic que d'on t'ha d'emanar els valors que han d'arribar a l'escola pública? Evidentment de les institucions no, perquè en cas, a més de que hi emanessin, es trobarien amb el bloqueig d'una gran quantitat de funcionaris que tampoc viuen aquest tema, no? Vull dir que també el bloquejarien d'una manera o altra, no? Aleshores, jo penso que s'hauria de tornar a començar, perquè la història és cíclica i s'hauria de tornar a crear moviments de mestres capaços de poder donar resposta a tota una situació que bueno, jo la trobo degradant, i més cada vegada hi ha més llibres i més autors que ho confirmen, perquè és absolutament el contrari de l'emancipació del ciutadà. És totalment supeditada a que el ciutadà continuï tinguent el sentiment de pertinència i no es pugui escapar. I a més t'han creat una nova ideologia, que és la ideologia de la tècnica supeditada en el gran capital i en la gran especulació, i d'una ciència supeditada en una tècnica, perquè en definitiva qui paga la tècnica i qui decideix cap on va la tècnica i la ciència són és el gran capital. Per tant, i el gran capital s'ha de tenir en compte que és el que governa efectivament els pobles, són els poders de facto. I llavors la gent el màxim que fa és dir, ui, te votaré altra vegada a l'alcalde perquè m'ha arreglat el clot que tenia davant de casa seu. Clar, només cal veure quines preguntes es fan a l'alcalde de Girona i quins problemes té la gent. Clar, la pregunta és, des de la política s'ha de fomentar que la gent vagi un pas més enllà i que la gent vagi endavant? Això jo crec que els polítics no ho faran mai, perquè seria allò que diuen en castellà, de criar cuervos i te sacaran los ojos. Clar, llavors, si algú el que vol és tenir poder i poder satisfer el seu ego des del poder, malament ho té l'educació. I l'educació s'hauria de desenganxar de tot aquest tema, no? de tota aquesta pressió o condicionants que són els que li posa la mateixa autoritat. Per això d'aquí la desil·lusió meva de l'Ajuntament de Girona em ve donada molt per aquí, perquè de seguida va haver-se d'encarar cap estudiants de pedagogia que varen sortir en les primeres tongades. Anaven tan carregats de metodologia científica, empírica i d'anàlisi de les situacions des del punt de vista racional, o sigui, eren tan moderns, i l'escola estava en aquest aspecte tan atreçada en què fa la modernitat, perquè encara vivia de les mítiques de 200 anys enrere, vull dir, encara no s'havia enterat amb prou feines de què havíem entrat en l'època de la racionalització. Aquesta gent varen fer un impacte molt fort en l'escoltisme, en els esplais i en tot aquest tema, i el varen deixar sense ànima, en el sentit que tot venia donat per trobar la solució dels problemes i de la falta d'èxit en els projectes amb una racionalització dels procediments. Obviant que les persones han de tenir procediments, han de tenir raonament, però que el més profund de tot és el missatge que arrenca de l'ànima del mestre. Clar, llavors et trobes i dius, bueno, quina metodologia? Hi ha nens que saben magníficament ciències naturals i el mestre fa servir uns mètodes horribles. Ah, però és una persona que els entusiasma. Clar, llavors vol dir que no es calcula mai tot això, no? No hi entra tot aquest tema. O sigui, són gent que diuen que la humanitat ha anat evolucionant a partir d'uns estats màgics, d'uns estats mítics, prèviament d'uns estats encara més elementals, ha arribat a la racionalitat i l'ego racional està tan content d'haver arribat a la racionalitat que diu, això s'ha acabat, hem arribat al límit de les possibilitats d'evolució de la humanitat. I no és veritat. En el que els dius, hi ha coses que són transracionals, són coses que la racionalitat no pot explicar, et diuen, no, això són coses màgiques. Llavors et fan retornar a l'opera racional. I dius, no, si estic parlant de superar la racionalitat, estic parlant de que hi ha algun impuls intern, es digui esprit en mayúscula o en minúscula, o es digui com se vulgui, que tendeix cap a un cert punt, que en Teilhard de Chardin en diu el punt omega. Per què no podeu donar explicació amb això? I això, sobretot, jo ho he tirat encara algunes vegades amb alguns ecologistes, amb molt amics meus, gent profunda, gent que em tenen tots els respectes, però que a la que els hi parles de que alguna cosa més hi ha que l'explicació empírica del món planer i natural, Ah, llavors em diuen, no, això són màgies, això són coses que jo no puc explicar per la raó, per tant són coses prèvies en l'estat de la raó, no? I quan arriben aquí no són capaços d'explicar, com un d'ells li va passar per la televisió, li pregunten uns nens allò del concurs que feien, diu, i tu creus en Déu? Clar, aquell home es va esfonsar, eh? O sigui, no van ni contraatacar en el sentit de dir, aquest Déu que em pregunta si jo hi crec, com te l'imagines tu que és? Per exemple, podria haver dit això, amb la qual el nen estava obligat a explicar-se a veure quin Déu era. Evidentment que ell havia de contestar que no, que passa que davant de la tele i en directe, home, no podia dir exactament no, però podia haver dit, home, no, però crec en un impuls, doncs, que en podem dir esperit i que per mi això, doncs, és una ànima històrica, doncs, que ens fan endavant i tot això, perquè està clar que la humanitat evoluciona, vull dir, qui ho ha dit que havia d'evolucionar? És l'atzar, és... Clar, hi havia maneres, o sigui, però gent que està impulsada, a meu entendre, per un esperit molt profund, són incapaços d'incloure cap explicació que no ha de ser racional, però d'entendre que hi ha un estat de consciència que va més enllà de la pura racionalitat. Esclar, i això ho trobem a faltar en l'escola, ho trobem a faltar a la societat, ho trobem a faltar inclús en els escoltes, i ho trobem a faltar en els moviments d'educació ambiental, que no són suficients, eh?